Vinga, són les 10.37, les 17.37 a la remissió. Esteu escoltant aquesta sintonia perquè avui toca parlar d'infància i d'adolescència, com sempre ho fem, amb el psicòleg Paco Pérez. Bon dia, Paco, benvingut.
Bon dia, Yamila, moltes gràcies.
Mira, l'altre dia vam parlar d'un tema, doncs, controvertit, d'un tema que els que tenen fills segurament ho saben, un tema complicat, el tema de els matins, a despertar-se, i avui toca, doncs, anar-se'n a dormir, no?
L'altra cara de la moneda, no?
I tant, i tant.
El que passa és que no ho enfocaré des d'un punt de vista tant, no, de les dificultats, no, de ben bé de i la gestió de l'anar a dormir, sinó des d'una visió potser molt més neurològica, no? I és el son i el cervell. Què està passant realment quan dormen i el per què, en tot cas, a partir d'aquí, de les dificultats que això genera en aquest procés, no?
Molt bé.
Vale? Intentaré, com sempre, no ser gaire tècnic i que quedi clar, i acabaré aquesta proposta amb una sèrie de pautes i de consells perquè puguin les famílies, és a dir, pares i mares, tenir clar, no?, per on poden tirar.
I tant.
Bé, m'agradaria començar explicant, no?, que dormir no és desconnectar, sinó que és reorganitzar. ¿Vale?
D'acord.
Aquest és un concepte de funcionament a nivell cerebral en aquesta part, no?, del son. Quan un infant dorm, el seu cervell està molt actiu, en certa manera, no? És a dir, no està apagant-se, sinó que està treballant. I durant la nit passen tres processos fonamentals. Un primer procés que passa és la consolidació de l'aprenentatge. Tot el que ha viscut durant el dia, que poden ser paraules noves, conflictes al pati, normes, emocions, el que fan és reorganitzar-se i es guarden.
Això ens passa també a nosaltres, no?
Correcte.
Quan repassem el dia, avui, mira, ha anat bé, ha anat malament, això o l'altre, no?
Correcte. De fet, hi ha moltes coses, no? No sé si t'ha passat, però potser tu estàs aprenent a tocar un instrument, no? I hi ha una nota que no te surt, no? Te'n vas a dormir i el dia següent agafes l'instrument i ja et surt, no? Hi ha un aprenentatge, és a dir, el teu cervell. O a vegades aquesta frase, no?, que et diuen, mira, ho deixem aquí i ja demà continuem, i és veritat que el dia següent passen coses. És a dir, durant la nit han passat coses que estan relacionades amb aquesta reubicació de la informació. No, per posar un exemple més gràfic, doncs un infant que ha tingut una discussió a l'escola i que pot semblar que ja ha passat, però a la nit el que pot passar és que el cervell revisa aquella experiència i el que fa és integrar-la. Si el son és pobre, aquesta integració és més difícil.
Mira, vale. De fet, això em recorda molt als típics... És que jo estic molt a Instagram.
Vale.
I hi ha un meme que és quan te'n vols anar a dormir i són les 2 de la matinada i te'n recordes d'aquella cosa que li vas dir a no sé qui, poc adequada, sí, fa 5 anys. I és veritat, de vegades, en el moment en què el poses al llit, comencen a sortir coses, eh?
Bueno, perquè el cervell no filtra. Li arriba informació, no la selecciones i a partir d'aquí li dones sentit, vale? Per tant, dormir bé en aquest part és part de l'aprenentatge, sí? Seria una opció respecte a aquesta consolidació de l'aprenentatge. Un altre procés fonamental que succeeix quan dormim és la regulació emocional. Durant el son, especialment en la fase REM, que és l'última que tenim de les tres fases, el cervell emocional es reactiva, sí? És a dir, cap al final de tot el procés de la nit, però amb menys càrrega d'estrès. És com si revisés les emocions del dia i en baixés el volum. Vale? És a dir, arriba totes les emocions que hem viscut durant el dia i en aquesta fase les calma, no? les dona una dimensió molt més baixa. Si el son és fragmentat molt, el cervell no acaba de fer aquesta digestió emocional i l'endemà el que passa és que hi ha més reactivitat. És el típic de dir, hòstia, avui m'he aixecat, no sé com s'han aixecat, que estan més reactius i estan més nerviosos. Moltes vegades no és una mala conducta, no? el que es deve de tot això. És un son insuficient.
Clar, un son insuficient, diguem, que provoca, doncs, aquesta falta, no?, de reactivitat, de control emocional.
Exactament, de reubicació de les emocions, sí? I, vale, i un altre procés, que seria el tercer que podríem comentar, seria la neteja cerebral, És a dir, durant el son profund s'activa el sistema, un sistema que li diuen glimfàtic, que elimina residus metabòlics acumulats durant tot el dia.
Wow.
És literalment un procés de manteniment vale, del cervell. Per tant, el cervell infantil, que està en ple desenvolupament, que està creant i creant i creant, el que necessita és aquesta neteja amb molta regularitat, perquè si no, evidentment, va acumulant. Sí? Bueno, una pregunta interessant que es deve de tot això és per què es desperten a la nit.
D'acord.
Vale? I li donarem també un enfoc en relació a aquesta pregunta, un enfoc també neurològic. Com avançava ara fa un moment, el son funciona en cicles. I en els infants petits, quan més petits són, els cicles són més curts. I entre cicle i cicle, el que hi ha petits microdespertats. Vale? Això els adults també els tenim. Vale? Estem parlant de la son lleugera, la profunda, REM. La diferència entre naltros i un infant és que naltros hem après a dormir-nos sols. I per tant, tot i que tinguem aquests microdespertats, ens solem anar a dormir. Però és veritat que si tu estàs en modo estrès i t'has anat a dormir amb una càrrega potent i no estàs descansant bé, pot passar que en un dels microdespertats també et despertis.
Clar.
I és quan entrem en fases d'insomni, no? En el sentit de que potser pues, t'adors perquè estàs cau, estàs hipercansada, però el que passa és que potser a la una, a les dues de la matina, en un canvi d'aquest cicle, en un microdespertar, tong, et tornes a despertar i et desvelles.
Sí, també passa, doncs, com per exemple, típic que vius en parella, no?, i un fa una cosa, surt de casa, i l'altre es queda a casa, i de repente despertes i no està aquesta persona, és com que... et desquadra una mica aquest tornar-se a dormir, saps?
Sí, el que passa és que, és veritat, el que passa és que al final del dormir, com que estaríem en fase REM, sí? Si això passa, és més fàcil que t'adormis perquè estàs molt adormit. Estem parlant d'aquell moment del... ai, t'has despertat i no m'he donat compte ni que t'anaves, no?
Sí.
Però si això passa a la una de la matinada, no?, que t'aixeca un dels dos a fer pis o el que sigui...
Sí.
Què passa, què passa, què passa, no? Estàs ahí com una mica... Bueno, doncs pues amb els nens... és aquesta, si un infant s'adorm, no?, amb molta presència, amb llum, amb un estímul concret, la llumeta aquella típica, no, li poso la llumeta, o molt activat, o que s'adormen, per exemple, al sofà, no? Si s'adormen en aquesta condició, quan surt el cicle i es troba en una situació diferent, el cervell que interpreta, oh, alguna cosa ha canviat,
clar,
i per tant em desperto.
Clar.
Per això és molt recomanable que els nens i nenes se'n vagin a dormir, sí?, en el mateix lloc on es trobaran durant tota la nit. Perquè si hi ha un canvi de context, un canvi de lloc, en aquest microdespertar que tenim tots, s'activa l'alarma de dir, ei, alguna cosa ha canviat. Per això moltes vegades, no?, també ens podria passar a nosaltres, no?
Sí. Quan vas de viatge, allò em passa quan vaig de viatge, que m'aixeco i dic, ostres, que no estic, que és veritat, que no estic a casa. Típic dia, no?, que viatges tard i dorms en un lloc i et despertes i dius, ah, d'acord, estic aquí. I clar, et despertes a full, no?
Exactament, exactament, perquè estàs reubicant. Per tant, molt important entendre que no és una manipulació la que fan els nostres fills, no?, durant un moment de la nit que, vaja, pal, ara es desperta, no sé què, ens està fent la guitza, no. És coherència neurològica. Sí? Però podem anar a una altra pregunta, Yamila, i és, per què costa tant anar a dormir?
Ja. Yeah.
La pregunta, no? Pues el cervell no té interruptor. No, no és allò, vinga, Yamila, t'apago l'interruptor, bona nit, nying, i em dormo. No, no funciona així. No passem de 100 a 0 en 2 minuts. És a dir, si hem tingut una cosa molt típica que ara parlava fora amb en Pepo, no?, pantalles fins a l'últim moment, no?, que ens pot passar a nosaltres també, llum intensa, lloc actiu, i de cop, al llit, el sistema nerviós que necessita una baixada totalment progressiva. Bueno, però aquesta pot ser absolutament un exemple clar de que el cervell no té interruptor. Per tant, això ens porta a una altra proposta, que és dormir implica vulnerabilitat. Què vol dir? que quan dormim perdem el control. I els nens i nenes, quan se'n van a dormir, perden aquest control de la situació, no? De que el seu sistema de seguretat està cobert, perquè hi ha una absència, hi ha una pèrdua d'aquest control. I en els infants, que encara que estan construint seguretat interna, això pot activar ansietat de separació.
Clar.
O sigui, la no presència de la mami o el papi visualment...
Clar, perquè ells en el fons saben, no?, que igual dormen sols.
Ells saben que dormen sol,
però saben que...
Però deslligar-se d'aquesta imatge, clar, que els dona seguretat, no?, els hi costa i els hi provoca ansietat de separació.
Tu estàs llegint un conte, no?, i ells saben que tu estàs allà amb el conte, però que en quan tanguin els ulls tu no hi seràs.
I això no vull que passi.
Clar, això
fa por. Tu, amb la teva edat, i jo podem diferir el fet de dir jo tanco els ulls però sé que jo estic cobert. O sigui, ja hem fet aquest procés, m'entens? Per tant, jo me vaig tranquil·lament perquè sé que tinc una persona al costat o estic cobert des del punt de vista, no? Per això apareixen, no?, conductes que ressonaran una mica com demandes d'aigua, com més contes, ara que feies tu referència, o com converses eternes, no? És als nens i nenes, Jamila, ja veuràs, mai tenen prou amb el conte.
Ja. No, jo sempre. Era així també, me'n recordo.
Bueno, doncs perquè vols allargar aquesta presència, no?, de la mami o el papi fins al final, perquè la no presència del papi i la mami el que crea és ansietat i, per tant, anar a dormir és l'interruptor que implica aquesta pèrdua de seguretat. Per tant, no és resistència pura, és necessitat de seguretat abans de deixar-se anar. I també tenim, per últim, un estrès i son que tenen relació directa. És a dir, quan hi ha canvis familiars, quan hi ha tensions, quan hi ha excés d'activitat, és a dir, crec que ho vaig dir fa unes setmanes aquí, quan això de que jo apunto al meu fill o a la meva filla totes les activitats extraescolars perquè es cansi, el que fa és revolucionar encara molt més el motor. Sí? És a dir, és com anar a entrenar a última hora de la nit. No,
això es veu també amb els nens, que quan el típic dia que no tenen classe el dia següent, no, i bé, els pares tenen aquest dia, no, que és una mica festiu, jo que sé, un Nadal, un Cap d'Any, que arriba a la una de la matinada i veus els nens que estan tipus desbordats, a tope, ballant, fent de tot, superexcitats, i el que diuen els pares normalment, ui, està molt cansat.
Bueno, la frase és, està passat de voltes.
Exacte, exacte.
No, estan passat de voltes. Sí, evidentment, estan revolucionats i el que no podem fer és que aquestes revolucions baixin.
Clar.
I fer activitats extraescolars d'alta intensitat fins a les 8, 8 i pico, a mi em sembla molt arriscat, depenent de la característica del nen o la nena, no? Depèn del seu tarannà, si són molt potents, costarà molt baixar aquesta intensitat. Per tant, hi ha nens i nenes, també adolescents, que poden estar amb aquest punt d'estrès que fa que no s'adormin, no? Que també ens passa a nosaltres els adults, si estem estressats, potser ens quedem adormits veient la sèrie al sofà, però una vegada que et mous del sofà cap al llit, si estàs en modo estrès, t'acostarà molt recuperar aquesta son, no? Bé, el sistema nerviós pot quedar en aquestes situacions que explicàvem ara mateix en modo alerta i, en conseqüència, un cervell en alerta no entra fàcilment en son profund, no? Per tant, com a conclusió d'aquest apartat, no podem exigir son profunds a un cos que encara està en tensió. Vale? I això és algo que hem de tenir clara. Ara sí, entrem en l'última fase, no? I m'agradaria parlar de les pautes pràctiques per ajudar a les famílies, no?, que ens puguin estar escoltant. És a dir, és el moment de baixar a terra. Vale? Jamila. Un primer punt que podria compartir amb tots vosaltres seria el de rituals repetits i previsibles. Sí? És una obvietat. No cal que siguin llargs, no? Cal que siguin estables. Exemple, bany, pijama, conte, frase final, sempre igual. I la repetició el que dona és seguretat neurològica. Vale? És saber el recorregut, és algo que ens permet relaxar-nos i baixar d'intensitat. Bé, crec que és un clàssic i crec que és molt compartida habitualment per tots nosaltres. Bé, una altra és la baixada progressiva d'estímuls. Almenys, no, és el que es recomana, almenys 30 o 40 minuts abans haurien d'estar les pantalles fora. la llum hauria d'estar molt més suau dins de, dins de la casa i l'activitat hauria de ser tranquil·la, no? Això d'arribar a casa i vinga, va al sofà, vinga, va a fer baralles, que no he jugat amb ells tot el dia, el baralles i no sé què, va. Vinga, a dormir.
Ja.
Però a veure, si estàvem fent el burro fa 5 minuts. No podem anar, no? Bueno, pues entendre que aquesta baixada ha de ser progressiva i que el cervell necessita senyals que indiquen, ei, que el dia s'està acabant. Vale? Per tant, enviar senyals en aquest sentit. Bé, un altre input que podia compartir amb els nostres oients seria la connexió emocional breu però plena. Què vol dir això? Vol dir que de vegades 5 minuts de presència real són molt i molt potents. Em refereixo a mirar, em refereixo a escoltar, em refereixo a tocar. És a dir, tot això, aquests 5 minuts, eviten 40 minuts de resistència, o poden evitar 40 minuts de resistència. Què vull dir? Que si passem de, vinga, va, a dormir, a intentar anar cap al llit sense aquesta presència emocional, possiblement, d'acord, farà que costi més que si no hi ha una presència potent, no? De vincle, molt arrelada, que el que fa és generar menys resistència per anar a dormir. Molts infants no lluiten contra el son.
Ja.
El que lluiten és per una mica més de vincle.
Clar. Vale? De fet, això em recorda, no? A l'altra sessió parlant del despertar, no? Aquest acompanyament real que és necessari, no? Perquè els nens, doncs, es sentin segurs i es sentin, doncs, validats en tot aquest procés que és despertar-se, anar a dormir, doncs aquesta presència també.
Bé, aquesta presència és bàsica, crea vincle i crea seguretat i és... Pensa que quan parlem de seguretat parlem d'una necessitat superbàsica, de les més bàsiques que obviem a vegades, no? Perquè pensem que el fet de que els donem de menjar, que estiguem amb ells, que cobrim tot el que necessiten, no? Des d'un punt de vista bàsic ja sigui suficient. I a vegades ens escapa això, no? Aquest concepte de seguretat que és el més important. Bé, què més? També podria parlar de coherència en les respostes nocturnes. És a dir, si cada nit reaccionem diferent, el cervell no sap què esperar. Per tant, cal resposta calmada, quan es desperten, previsible i sense excés d'activació. És a dir, la calma adulta és reguladora. I, clar, què passa? Que durant la nit nosaltres estem cansats, estem esgotats i, per tant, no estem amb la mateixa predisposició potser que un dia a les 11 del matí, no? O a les 5 de la tarda. I què passa? Que és una de les coses més complicades de gestionar, el tema d'anar a dormir. I ens agafa en les nostres hores baixes, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, aquí és on entren els conflictes i en consulta una de les demandes, no, en edats primerenques que més tenim en consulta, o almenys jo tinc en consulta, és l'anar a dormir.
Yeah.
D'acord? I estem parlant d'una cosa bàsica, fisiològica, necessària per la persona i que, en canvi, és la que crea molts conflictes. I només escoltar a mares i pares, no? Escoltar-los el dia següent o companys de feina i dir, ostres, yeah, que malament he dormit, no? I és que hi ha una necessitat d'establir connexions entre el que és la son per part del nen o la nena i la nostra disposició, sí.
Clar, i a més, a part de les hores baixes aquestes de les que parlaves molts cops, segurament els pares tenen aquesta sensació de ai, que s'adormi ja i així jo puc fer doncs les 5 o 6 coses que he de fer abans d'anar a dormir, que demà he d'anar a treballar, puc dutxar tranquil·la, no sé, totes aquestes coses, no?
Sí, i aquí és on apareix la llei de Murphy. És a dir, quantes més coses tens que fer i quan més planifica tu tens, es desperta. Bueno, però no es desperta perquè vulguin fotre't el dia o perquè vulguin boicotejar-te, es desperta perquè perquè funciona així i han d'aprendre. I la son és tot un hàbit d'aprenentatge, no? que passa per això, no? Per molta constància. I per últim, Jamila, per anar acabant, el cinquè input que voldria compartir és de les expectatives ajustades a l'edat. No tots els infants dormen tota la nit, no? És a dir, dormen als 2 anys, per exemple, no dormen tota la nit habitualment. Si és així, és una cosa molt excepcional i és difícil. I no tots els nens deixen de despertar-se per sempre, és a dir, que alguns es desperten i pot ser normal. El son madura amb el sistema nerviós i no és una competició és desenvolupament, és a dir, no es tracta de veure qui dorm abans o qui aconsegueix dormir totes les hores abans, sinó que és el cervell el que ha d'anar acostumant-se i, per tant, el seu sistema nerviós, quan més regulat estigui, quan més controlat estigui, segurament abans arribarà a aquesta fita de dormir totes les hores. Però si no tenim en compte tots els inputs que hem parlat abans i les referències, no?, que hem, de les quals hem parlat a l'inici de la secció d'avui, pues segurament trobarem moltes més dificultats. Per acabar com a frase final i per tancar aquesta proposta que he fet avui, bueno, m'agradaria compartir això, no?, que quan un infant dorm, el seu cervell està creixent, organitzant-se i aprenent a regular-se, i el nostre paper no és forçar el son, sinó crear les condicions perquè puguin arribar.
Molt bona frase.
Vale?
Molt bé, doncs hem de tenir clar doncs aquest rol que hem de seguir com a pares per poder doncs no només proporcionar doncs seguretat, calma i una bona son als nostres infants, sinó també doncs per al nostre propi benefici, no? Que també no tenir drames a l'hora de dormir.
Bueno. És una inversió.
És un plus, no?
Sí, exactament. Però hem de pensar sempre que nosaltres com a adults i com a pares i mares estem invertint en els nostres fills perquè després això tingui una recompensa. Però no sempre arriba quan volem i de la manera que volem.
Doncs Paco Pérez, moltíssimes gràcies com sempre per aquest espai de psicologia enfocada, doncs ja ho sabeu, en la infància i l'adolescència, molt, molt interessant. Ja tenim com despertar-se i com anar a dormir. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Amira.
Que vagi molt bé.
Igualment.